Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dilluns, el dia es diu 13 de març del 2023, una jornada que comença amb el cel mig encapotat en aquests instants, amb temperatures al centre de la ciutat d'Olot que marquen 10 graus positius i amb una previsió meteorològica que ens arriba després d'un cap de setmana especialment interessant meteorològicament parlant, perquè de fet hem tocat pràcticament ja temperatures típiques de la primavera, una primavera que, com diu la cançó, ha arribat una mica anticipada i que en qualsevol cas ens promet doncs ja d'entrada anticicló i temperatures més pròpies ja de l'època primaveral. Quins valors tenim en aquests moments, Neus Acín? De nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs a aquesta hora tenim aquests 9-10 graus a Olot, a Castellfollit de la Roca, a Girona i a Vall de Núria. N'hi ha 7 a Ripoll, a Ribes de Freser, Mieres i a Vic, 8 a Anglès, 10 a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols i a Banyoles, 11 a Figueres i 3 de positius a Das.
Anem a la previsió del temps amb en Daniel Ramírez.
Avui ens espera un dia molt dinàmic, han de passar força coses, no gran pluja, però l'acabarem el dia amb un front de ruixats a partir del vespre, la nit matinada, que arriba pel Pirineu i pot afectar també l'Alta Garrotxa, nord de l'Empordà, amb xàfecs, i no descartem alguna tempesta. Això seria a última hora del dia, bàsicament ja la nit, de dilluns a dimarts. I al Pirineu la neu baixaria de 2.200 cap a 1.800 metres aproximadament. Però bé, abans no arribi aquest front de ruixats i alguna tamborinada, això seria el vespre o la nit, sobretot pels vols de mitjanit, però veiem un dia variable, amb sol, núvols prims al matí, fresca, no gaire fred, mínimes a l'interior de 5 graus, a la costa de 7 a 10, i al Pirineu entre 0 i 5 graus positius, poques glaçades, ni tan sols alta muntanya. Hem tingut un cap de setmana suau, una mica càlid, sobretot al centre i sud de Catalunya, i bé, avui la temperatura torna a pujar, ens entra vent de garbí, matí, migdia, ràfegues de 60-70 per hora, ho notarem. A la Garrotxa, sobretot al sud de la Garrotxa, punts de la selva, del Gironès i del Baix Empordà, també cap a l'Alt Empordà. Aquest vent de sud-oest, de garbí, farà que la temperatura pugi cap als 25 o 27 graus, també 25 graus a la Baixa Garrotxa. Es dispara la temperatura abans no arribi aquest front. Després, a la tarda, quedarà variable, mig ennuvolat, aquest ambient una mica càlid, o força càlid, esperant ja el canvi de la nit. De fet, aquest front farà que dimarts i dimecres la temperatura baixi de 5 a 8 graus i encara dimarts a la tarda pot caure algun xàfec a l'interior, centre i sud de Girona, sobretot cap a les Gavarres, i algun ruixadet de neu matiner cap al Pirineu, cap als 1.600 metres. Peixos, isma, dum-durum-durum, peixos, isma,
dum-durum-durum, peixos, isma, dum-durum-durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars del dia, la crisi energètica, la digitalització, els reptes mediambientals i el corredor mediterrani són alguns dels reptes de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la FOEC, de cara als propers anys.
Ho ha explicat el president de l'entitat, que ha estat reelegit en el càrrec que ostenta des de fa 10 anys. Ernest Planas, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, ha explicat també que estan impulsant un projecte de formació professional per aconseguir més mà d'obra qualificada.
Bueno, jo parlaria primer, en principi, de que és el govern que es té que posar les piles en aquest sentit, que no pot consentir que les seves empreses es tinguin de tancar el tema del preu de l'energia. Més que ser les petites empreses, tenim que lluitar, i des de la nostra patronal tenim de defensar al màxim per poder aconseguir doncs, nous sistemes energètics a base de plaques solars, de sistemes eòlics, que tinguin menys cost, contaminin menys i ajudin la nostra indústria.
Avui parlarem també dels comerciants d'Olot perquè poden respondre aquests dies un qüestionari per explicar la seva situació actual.
Aquesta és una iniciativa que impulsa l'Ajuntament d'Olot juntament amb l'Associació de Comerciants per conèixer les necessitats del sector. Des del consistori afirmen que a partir dels resultats s'impulsaran mesures i accions dinamitzadores.
Avui, a banda de l'economia, també són notícia altres qüestions. Hem parlat de gent que, malgrat poder-s'ho permetre, no els lloguen un habitatge, hem parlat també d'ocupació i ara volem parlar de llogaters, perquè molt poques vegades els hi sentim la veu. I en aquest cas hem descobert la història d'una persona, d'una dona, que llogar a casa seva li ha sortit car. Llogar a casa teva i que te la deixin en condicions infrahumanes. Aquesta és la situació amb què s'ha trobat la Sílvia. És una olotina que va llogar un habitatge situat al barri de Sant Roc a una família amb tres fills.
Els llogaters van causar destrosses que han deixat la casa fins al punt que les immobiliàries no poden valorar-la econòmicament. Després d'un any i mig, la Sílvia va aconseguir que la família abandonés la casa. Explica, però, que encara pateix problemes de salut a causa d'aquesta situació.
Home, no me queden ganes de tornar a llogar, la veritat. No me queden ganes. Ara el problema que tinc és netejar-la, deixar-la en condicions, arreglar totes les desperfectes que m'han fet, pintar-la i de llogar-la, de moment no. De moment no. De moment no.
Parlem ara de la campanya electoral. En Comú Podem presenta candidatura a Olot amb la mobilitat i les qüestions socials com a principals eixos.
El seu cap de llista serà Raül Valls, que estarà acompanyat de representants del moviment veïnal de la ciutat, com Míriam Bordes, l'activista Carme Guardiola i la presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital Nàdia Tuberies, entre d'altres.
Escoltem el mateix Raül Valls.
Bueno, tenim una llista que la veritat estem supercontents perquè tenim gent que ve del, com la Míriam Bordes, que ve del moviment veïnal de Sant Miquel, també en Juan Correa, que també està al moviment veïnal de Sant Miquel i que de llarga trajectòria sindical. Tenim l'Estefan Schneider, que és un metge de l'hospital que a més té una, bueno, també una gran participació en temes de memòria democràtica en aquests moments. Vull dir, tenim a la Carmen Guardiola, que és una persona que molt activista amb la defensa dels interessos també de la gent, dels autònoms i dels petits empresaris, que també és important, que també volem nosaltres defensar la seva aquestes realitats. I tenim també a la Nàdia, que és la presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot.
L'Ajuntament d'Olot aposta per l'energia solar. L'última actuació que ja està en ple funcionament és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la llar d'infants i al casal de Sant Miquel.
Un dels projectes més ambiciosos de l'Ajuntament en eficiència energètica és poder-ho fer al pavelló esportiu.
Escoltem l'Agustí Arbós, és el regidor de Mobilitat i Transició Energètica.
I aquest any també tenim intenció de fer-ne un altre. Ara estem estudiant unes diferents possibilitats amb la intenció de poder tirar endavant també aquest mateix 2023 una instal·lació de fotovoltaica també amb un equipament escolar. I paral·lelament seguir treballant amb aquest amb un equipament esportiu, però que permet, per les dimensions de la coberta i per la tipologia d'equipament, ficar-hi moltes plaques fotovoltaiques que podria ser el pavelló d'esports. Si els Next Generation doncs, finalment ens arriben aquests diners, podrem fer aquesta actuació, que era una de molt important.
I anirem cap al Parc Nou perquè la primera fase del projecte bàsic de millora paisatgística de la zona està a punt de començar.
Aquest projecte consta de 6 fases en les quals es rehabilitaran 5 zones del parc. Actualment l'Ajuntament disposa de 150.000 euros per encarar un projecte que té un pressupost total de més d'1.600.000.
Escoltem el primer tinent d'alcalde d'Olot, és l'Estanis Vairedà.
Un projecte molt més ambiciós, que actuava en moltes parts del Parc Nou, i el que fem és presentar aquest mateix projecte per a veure si aconseguim recursos i podem fer més fases d'actuació del Parc Nou, que és el que s'ha previst, i que llavors ja s'actua en la part de dins, en temes de senyalítica, en temes de mobiliari, en temes d'adequació de l'estany que hi ha. Bé, es fan diferents actuacions i aquesta és la convocatòria que ens presentem ara.
Bé, i anem als esports, que sabem de la Unió Esportiva Olot, perquè realment les coses li van molt de cara, Neus.
S'acaba la bona ratxa per culpa de dos minuts fatídics. El Terrassa va marcar 2 gols consecutius a la segona meitat i va noquejar un Olot molt conservador. Els olotins van tornar a perdre més de 2 mesos després i van fer un pas enrere en la lluita per la permanència. Reculen una posició i són a 2 punts del play-out i a 5 de la salvació directa.
Escoltem l'Albert Velázquez, és l'entrenador.
El Terrassa sí que és veritat que ens ha sortit d'una manera que no ens esperàvem. Aquí potser falla és nostre per el plantejament, que bueno, potser aquí ells han començat per davant. La segona part crec que hem sortit millor, fins i tot hem tingut una ocasió molt clara amb 0-0. Sí que és veritat que ells tenien més pilota i potser més arribades a l'àrea amb centros o amb alguna arribada, però allò clares, fins al gol, no sabria què dir-te, allò, una ocasió molt clara.
Nova victòria de l'hoquei Olot amb sabor a permanència. Resultat final 1-2.
Els olotins suen per aconseguir els 3 punts a la pista del Club Petit Congrés. El gol de Tomàs Marcel, minut 4, semblava que encarrilava el partit. Però fins l'últim segon els de García i Piera no han pogut viure tranquils. Ferran Sacrés anotava el segon gol olotí. L'hoquei Olot té 14 punts de marxa respecte al descens quan en queden 15 per disputar-se.
Saber patir, hi ha partits que toca això. Portem setmanes amb una mica carregats de cames i tot, i sabíem que un partit així amb una pista de parquet grossa, que ells se la coneixen molt bé, nosaltres amb aquests tipus de pistes patim una mica, doncs sabíem que podia passar, i ho hem sabut patir, hem sabut treure 3 punts i molt importants, bueno, vull dir, contents pel resultat, no tant jo personalment com a entrenador, perquè m'agrada jugar més, tenir més la bola i ser més protagonista.
Així doncs estan les coses per l'Hoquei Olot, que tanca la 17a jornada del grup de l'Hoquei Lliga Plata a la 6a posició amb un total de 24 punts.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
A punt el trànsit, Policia Municipal d'Olot endavant. Bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. Recordin que avui és mercat setmanal a la nostra ciutat i això també comporta circulació més densa. De carrers tallats tindrem la carretera de la 10 per pintar una façana des de les 3 de la tarda fins al migdia de demà. També tindrem l'avinguda Pere Badosa tancada des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. De discos de prohibit estacionar tindrem el carrer Hospici des de 2:15 del matí fins a la 1 del migdia, a l'avinguda Pere Badosa des de les 8 del matí a les 7 de la tarda, i també recordar-los que els dies 13, 14, 15 i 16 de maig, a partir de les 10 de la nit i fins a les 6 de la tarda, faran treballs de pintura a l'avinguda Girona. Aprofitem la vinentesa per recordar-los tinguin cura a l'hora d'estacionar el seu vehicle a la zona delimitada en rellotge horari del davant de l'hospital. I els hi recordem l'ús obligatori del rellotge. Això és de dilluns a dissabte, de les 8 del matí a les 22 hores. I els reservats, 2 minuts vàlids. Pensin que tota la zona d'urgències i carrers del voltant tenen lloc per poder-se estacionar. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Obrim pàgina econòmica, la crisi energètica, la digitalització, els reptes mediambientals i el corredor mediterrani són alguns dels reptes de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la FOEC. Això de cara als propers anys, Neus.
Ho ha explicat el president de l'entitat, que ha estat reelegit en el càrrec que ostenta des de fa 10 anys. Ernest Planas, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, ha explicat també que estan impulsant un projecte de formació professional per aconseguir més obra de mà qualificada.
Ens ho explica en Daniel Puigvert.
La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona vetlla pels interessos de les petites i mitjanes empreses de la demarcació. En una assemblea general l'ha sortit reelegit Ernest Planas, a qui acompanya una junta renovada i pesos pesants dels últims 10 anys. Assegura que és un bon moment per assaborir el resultat de la feina feta en aquest temps i assegura que és molt engrescador davant els reptes que es planteja al moment. Potenciar el comerç de proximitat, la transició energètica, el corredor mediterrani i aconseguir que el turisme de Girona deixi de ser estacional són alguns dels objectius. Ernest Planas es mostra més ambiciós que mai.
La gestió de les coses la fan les persones amb voluntat de voler fer, amb constància i amb perseverància. No? Pot ser que una cosa doncs, la comencis i no la puguis acabar perquè no tens prou perseverància per poder continuar. No? Ja deia que una de les coses és doncs, tant el comerç com el comerç petit de proximitat, que també tenim associacions federades a nosaltres, com el tema del corredor mediterrani, que és un molt important amb l'estació de Vilamalla.
Des de la FOEC volen mantenir la dinàmica que portaven en els darrers anys. Un dels temes més preocupants és en l'àmbit mediambiental, on algunes empreses tenen moltes dificultats per l'activitat que realitzen. Planes afirma que el problema no ve de les fàbriques, sinó del govern, que no dona les facilitats o els recursos necessaris per afrontar la situació.
Bueno, jo parlaria primer, en principi, de que és el govern que es té que posar les piles en aquest sentit, que no pot consentir que les seves empreses es tinguin de tancar pel tema del preu de l'energia. Més que ser les petites empreses, tenim que lluitar, i des de la nostra patronal tenim de defensar al màxim per poder aconseguir doncs, nous sistemes energètics a base de plaques solars, de sistemes eòlics, que tinguin menys cost, contaminin menys i ajudin la nostra indústria.
Una de les altres màximes prioritats com a federació és la construcció del corredor mediterrani, que segons Planes permetria reduir la contaminació. La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la FOEC, afirma que ha arribat un canvi de cicle i que des de les empreses als diferents gremis s'hi han d'adaptar. Des de l'entitat també estan realitzant un projecte de formació professional per acabar amb la falta de mà d'obra qualificada, especialment en l'àmbit d'oficis tradicionals com el de paleta o fuster, entre d'altres.
Gràcies, Aniol. Bé, no deixem les qüestions lligades amb l'economia més pròxima, perquè els comerciants d'Olot poden respondre aquests dies un qüestionari per explicar la seva situació actual.
Aquesta és una iniciativa que impulsa l'Ajuntament d'Olot juntament amb l'Associació de Comerciants per conèixer les necessitats del sector. Des del consistori afirmen que a partir dels resultats s'impulsaran mesures i accions dinamitzadores. Segons dades de l'Observatori dels Centres Urbans i Comerç, el sector comercial d'Olot continua sent una de les activitats econòmiques importants de la ciutat.
Ens ho explica en Pere Ubach.
L'Ajuntament d'Olot, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants, promou una nova enquesta adreçada als comerciants de la ciutat per tal de conèixer les seves necessitats. La regidora de Comerç, Gemma Canalies, afirma que en els darrers anys s'han produït canvis significatius en l'àmbit comercial que requereixen de noves eines per fer-ne front.
Les noves generacions tenen unes altres maneres de consumir, però a més també tenen unes necessitats, tenen unes noves necessitats i en aquest cas hem de saber donar resposta a aquestes noves necessitats.
L'objectiu de l'enquesta és recollir informació per fer una diagnosi de la situació actual del comerç olotí. Per això, les preguntes fan referència a l'activitat dels establiments, la tipologia de clients i l'evolució del negoci. Una vegada es coneguin els resultats, Canalies assegura que es duran a terme accions i mesures de millora. Des de l'Ajuntament afirmen que el teixit comercial és un pilar fonamental en l'economia local.
El comerç encara és l'activitat principal, que representa un 49% del total d'activitats. Tot i això sí que veiem que justament el sector del comerç està, des del 2018 està per uns 2 punts per sota de l'any 2018.
Tot i que el sector comercial es troba per sota de les xifres prepandèmiques, els serveis on s'inclouen els botiguers creix i se situa 3 punts per sobre l'any 2018.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Al llarg de les últimes setmanes hem estat analitzant què passa amb l'habitatge. Hem conegut la història de famílies que, tot i poder llogar un habitatge, no aconsegueixen trobar-ne. Hem conegut també la història, per exemple, d'altres realitats com la de les ocupacions. I ara toca conèixer la història d'algú que té possibilitats de posar a disposició un pis de lloguer, però ha quedat escarmentat, o més ben dit, Neus, escarmentada.
Sí, llogar a casa teva i que te la deixin en condicions infrahumanes. Aquesta és la situació en què s'ha trobat la Sílvia, una olotina que va llogar un habitatge situat al barri de Sant Roc, una família amb 3 fills. Els llogaters van causar destrosses que han deixat la casa fins al punt que les immobiliàries no poden valorar-la econòmicament. Després d'un any i mig, la Sílvia va aconseguir que la família abandonés la casa. Explica, però, que encara pateix problemes de salut a causa d'aquesta situació.
Fa uns dies, a Ràdio Olot i Olot Televisió, vam explicar el cas de Mari Drame, membre de Stop Racisme Immobiliari. Assegurava que ningú li havia volgut llogar un pis quan era jove pel seu color de pell. Aconseguir un habitatge a vegades no és fàcil, però també hi ha motius al darrere que impulsen els propietaris a tenir els seus immobles tancats. És el cas de la Sílvia, una veïna d'Olot, que va llogar una casa de la seva propietat a una família que li ha fet viure un any i mig de processos judicials per expulsar-los de casa seva. La Sílvia ha explicat el seu cas al programa en profunditat de Ràdio Olot i ha dit que tota aquesta situació li fa replantejar-se si tornar a llogar o no la casa. Actualment està amb múltiples desperfectes que haurà d'assumir ella mateixa.
Home, no me queden ganes de tornar a llogar, la veritat. No me queden ganes. Ara el problema que tinc és netejar-la, deixar-la en condicions, arreglar totes les desperfectes que m'han fet, pintar-la i de llogar-la, de moment no. De moment no. De moment no.
Casos com el de la Sílvia succeeixen més de l'habitual a casa nostra. En el seu cas ha acabat el jutjat, un procés que ha durat més d'un any. Assegura que ha demanat ajuda a les institucions públiques i respon que s'ha trobat totes les portes tancades. Diu que s'ha sentit abandonada i que s'ha hagut d'espavilar. La Sílvia es mostra decebuda.
Tot el contrari. He anat a parlar amb l'Ajuntament, he anat a parlar amb els serveis socials, he volgut parlar amb la persona que portava aquesta família i no, totes les portes m'han tancat les portes pel morros. Vull dir que no, ningú vol saber res, que és el meu problema d'haver posat aquesta gent aquí, que és el meu problema i que he d'esperar.
La Sílvia també ha afegit que el fet de trobar-se a casa seva en condicions deplorables ha afectat la seva salut i de la seva família. És l'altra cara de la moneda de la falta d'habitatges de lloguer.
L'Ajuntament d'Olot aposta per l'energia solar. L'última actuació que ja està en ple funcionament és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la llar d'infants i al casal de Sant Miguel.
Un dels projectes més ambiciosos de l'Ajuntament en eficiència energètica és poder-ho fer al pavelló esportiu.
Durant aquests últims mesos, l'Ajuntament d'Olot ja ha realitzat diverses accions per implementar l'energia renovable a la ciutat. La llar d'infants de la Gradera, l'escola del Pla de Dalt, l'escola de Sant Roc i durant aquesta setmana passada, la llar d'infants i el casal de Sant Miguel ja compten amb plaques solars a les seves cobertes. Amb totes aquestes actuacions, el consistori pretén fer divulgació de l'estalvi econòmic que suposa per la ciutat i integrar-se cada vegada més a l'energia verda. El regidor de Mobilitat i Transició Energètica és Agustí Arbós.
I aquest any també tenim intenció de fer-ne un altre, ara estem estudiant unes diferents possibilitats, amb la intenció doncs, de poder tirar endavant també aquest mateix 2023 una instal·lació de fotovoltaica també amb un equipament escolar. I paral·lelament seguir treballant amb aquest amb un equipament esportiu, però que permet, per les dimensions de la coberta i per la tipologia d'equipament, ficar-hi moltes plaques fotovoltaiques que podria ser el pavellons d'esports. Si els Next Generation doncs, finalment ens arriben aquests diners, podrem fer aquesta actuació que era una de molt important.
Aquesta última actuació de l'Ajuntament d'Olot en matèria d'eficiència energètica a la llar d'infants i al casal de Sant Miquel d'Olot ja està en ple funcionament. Aquesta instal·lació ha consistit en posar-hi 10 panells fotovoltaics que ofereixen una potència de 4,5 kW. Un dels objectius del consistori és poder ampliar.
Que a més està preparada per ampliar, en el cas doncs, de que aquesta instal·lació funcioni, de poder-la ampliar doncs, fins a gairebé el doble, fins a 8 kW, si així ho requereix. De moment aquestes plaques fotovoltaiques estan instal·lades a la coberta de la part del casal de Sant Miquel i per tant doncs, considerem doncs, que va alineada amb aquesta línia d'actuacions que anem tirant endavant d'aquests darrers anys.
La instal·lació de plaques solars al local de Sant Miquel s'emmarca en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible d'Olot, com les actuacions que ja s'han anat realitzant en els últims temps. El cost total d'aquesta última operació ha estat de 18.000 euros, aportats íntegrament pel consistori.
I anem cap al Parc Nou perquè la primera fase del projecte bàsic de millora paisatgística del Parc Nou està a punt de començar. Aquest projecte consta de 6 fases en les quals es rehabilitaran 5 zones del parc.
Actualment, l'Ajuntament disposa de 150.000 euros per encara un projecte que té un pressupost total de més d'1.600.000. Des del consistori asseguren que s'han presentat en una nova convocatòria dels fons Next Generation per poder encarar la segona fase del projecte.
A través d'una diagnosi, l'Ajuntament d'Olot ha detectat 5 zones del Parc Nou que necessiten un canvi. Aquest parc interurbà és una zona emblemàtica de la ciutat, que amb el temps s'ha anat deteriorant i, per tant, hi ha punts que necessiten una rehabilitació. El projecte de millora paisatgística consta de 6 fases. Des del consistori asseguren que la primera està a punt d'iniciar-se, però que es tracta d'un projecte ambiciós i que s'han presentat en una nova convocatòria de fons europeus Next Generation per quan s'escaigui poder iniciar la segona. El primer tinent d'alcalde és Estanis Vairada.
Era un projecte molt més ambiciós, que actuava en moltes parts del Parc Nou, i el que fem és presentar aquest mateix projecte per a veure si aconseguim recursos i podem fer més fases d'actuació del Parc Nou, que és el que s'ha previst, i que llavors ja s'actua en la part de dins, en temes de senyalític, en temes de mobiliari, en temes d'adequació de l'estany que hi ha. Bueno, es fan diferents actuacions i aquesta és la convocatòria que ens presentem ara.
Les zones del Parc Nou en les que l'Ajuntament d'Olot vol incidir són el Prat de l'Estany, el Jardí de la Casa, la Roureda Monumental, l'exterior de la muralla i l'entorn de la històrica Torre Castanys. Totes les actuacions tenen un pressupost total d'1.638.000 euros. L'Ajuntament disposa en aquest moment de 150.000 euros que també es van obtenir a través dels fons Next Generation.
olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Més candidatures a Olot. En Comú Podem presenta candidatura a la capital de la Garrotxa amb la mobilitat i les qüestions socials com a eixos principals.
El seu cap de llista serà Raül Valls, que estarà acompanyat per representants del moviment veïnal de la ciutat, com Míriam Bordes, l'activista Carme Guardiola i la presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital, Nadia Toberías, entre d'altres.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
En Comú Podem ha presentat candidatura a Olot amb la mobilitat i les qüestions socials com a principals eixos. El seu cap de llista serà el filòsof i ecologista Raül Valls, que s'ha mostrat satisfet del grup que s'ha format i ha destacat la vinculació de tots ells amb moviments socials, veïnals o obrers.
Bueno, tenim una llista que la veritat és que estem supercontents perquè tenim gent que ve del, com la Míriam Bordes, que ve del moviment veïnal de Sant Miquel, també en Juan Correa, que també està al moviment veïnal de Sant Miquel i que de llarga trajectòria sindical. Tenim l'Estefan Schneider, que és un metge de l'hospital que a més té una, bueno, també una gran participació en temes de memòria democràtica en aquests moments. Vull dir, tenim a la Carmen Guardiola, que és una persona que molt activista amb la defensa dels interessos també de la gent, dels autònoms i dels petits empresaris, que també és important, que també volem nosaltres defensar la seva, aquestes realitats. I tenim també a la Nàdia, que és la presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot.
El candidat d'Olot en Comú, Raül Valls, ha remarcat la importància de millorar la mobilitat a dins la ciutat amb més carrers peatonalitzats i carrils bici i evitant que el cotxe domini la ciutat en un context de crisi climàtica i energètica. En aquest sentit, ha posat de manifest la voluntat del partit de dotar Olot de més espais naturals.
Més del 80% de la població viu i es mou dins de la comarca. Això vol dir que el problema de la mobilitat Olot no és d'una variant. El problema de la mobilitat Olot és de molts moviments que es fan i que haurien de buscar solucions per millorar aquesta mobilitat i transitar cap a una mobilitat sostenible i activa. Per tant, evidentment que nosaltres no recolzarem doncs, els projectes de variants que en aquests moments alguns estan reclamant. El que sí que recolzarem és la pacificació dels entorns urbans.
Valls també ha dit que el partit vol construir una societat més justa i igualitària, millorar les condicions laborals de la ciutat i construir un entorn social on, per exemple, viure en un barri no impliqui viure menys anys. L'activista ha desitjat, a més, que les pròximes eleccions municipals permetin sumar per configurar una majoria política diferent a l'Ajuntament.
De seguida anem als esports. Ara són en punt 2:15 del matí.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Bé, s'acaba la bona ratxa per culpa de 2 minuts fatídics. El Terrassa va marcar 2 gols consecutius a la segona meitat i va noquejar un Olot molt conservador.
Els olotins van tornar a perdre més de 2 mesos després i van fer un pas enrere en la lluita per la permanència. Reculen una posició i són a 2 punts del play-out i a 5 de la salvació directa.
David Planella, què ha passat?
La Unió Esportiva Olot va marxar amb les mans buides de l'Estadi Olímpic de Terrassa. Feia més de 2 mesos que no perdia un partit i la ratxa de 8 jornades consecutives invicta es va trencar d'una manera que no va deixar gens content l'entrenador Albert Blázquez, amb 2 gols en només 2 minuts.
Ens han marcat ells i el que no ens podem permetre nosaltres és que ens marquin un gol i als 2 minuts ens en marquin un altre. Això sí que ens ho hem de fer mirar i ja ho parlarem amb l'equip, però crec que això sí que no pot ser.
El primer gol va arribar al minut 29 de la segona meitat arran d'un xut de David Jiménez. Arnau Fàbrega va fer una bona aturada, però no va poder atrapar la pilota i Pablo Cerveti ho va aprofitar per marcar la línia de gol. Va ser una acció polèmica en què el porter de l'Olot va demanar falta del davanter del Terrassa.
Home, sí, comptant que el porter ha de jugar amb les mans i, clar, jo intento tapar la pilota amb una mà i em xuta la mà i m'ha rebot, doncs jo diria que sí.
L'àrbitre, però, no ho va considerar així i va donar validesa al gol. El 0-1 va fer tant de mal a l'Olot que només un minut després el conjunt garrotxí va encaixar el 0-2. Jordi Cano va entrar sola dins l'àrea i va enviar un xut creuat impossible per Arnau. Els gols del Terrassa van fer justícia al domini agarenc en el partit. El conjunt de Jordi López va dominar clarament la possessió de la pilota.
El Terrassa sí que és veritat que ens ha sortit d'una manera que no ens esperàvem. Aquí potser falla el nostre per el plantejament, que bueno, potser aquí ells han començat per davant. La segona part crec que hem sortit millor, fins i tot hem tingut una ocasió molt clara amb 0-0. Sí que és veritat que ells tenien més pilota i potser més arribades a l'àrea amb centres o amb alguna arribada, però allò clares, fins al gol, no sabria què dir-te, allò, una ocasió molt clara.
Com recorda Blázquez, la més clara, abans del primer gol del Terrassa, l'havia tingut precisament l'Olot. Víctor Valverde va robar una pilota i va construir un contraatac que Jordi Xumetra no va poder acabar bé dins l'àrea, en una posició franca per marcar el 0-1. I ja se sap, en el món del futbol, qui perdona ho paga, i l'Olot va acabar perdent. La derrota, a més, no va ser l'única mala notícia del partit. En el temps afegit, l'àrbitre va expulsar Marc Castells per doble amonestació.
El minut que era, el 90-91, amb 2-0, l'àrbit potser se la pot estalviar, perquè tampoc és que deixi anar el colze com... Passa que és més el crit que res, penso jo. I bueno, en Castells doncs, també té que saber que si té dues targetes perdent 2-0, doncs potser no fa falta anar tan fort a una disputa.
Marc Castells serà baixa per jugar l'Olot Lleida diumenge que ve, un partit amb gust de final contra el rival que ara ocupa el lloc de play-out. Els olotins són a 2 punts d'aquesta promoció de permanència i a 5 de la salvació directa. Amb la derrota a Terrassa han reculat una posició a la classificació.
I pel que fa a l'hoquei, nova victòria de l'hoquei Olot en aquest cas, amb sabor a permanència, resultat final 1-2.
Els olotins suen per aconseguir els 3 punts a la pista del Club Patí Congrés. El gol de Tomàs Mercè al minut 4 semblava que encarrilava el partit, però fins l'últim segon els de García i Piera no han pogut viure tranquils. Ferran Sacresta anotava un segon gol olotí. L'hoquei Olot té 14 punts de marge respecte al descens quan en queden 15 per disputar-se.
Ens ho explica en Roger Isern.
La segona volta de l'hoquei Olot al grup nord de l'Hockey Lliga Plata és digna d'equip aspirant a l'ascens a l'Hockey Lliga. Aquest dissabte, nova victòria més pràctica que brillant a la pista del Congrés per 1-2. Els olotins arribaven al camp del Ferro després d'empatar contra el Mataró a casa i amb la confiança de tancar la permanència matemàtica com abans millor. L'inici de partit va ser el somiat per un hoquei Olot que va marcar el primer gol al minut 4 gràcies a un llançament exterior de Tomàs Mercè que es va colar al fons a la xarxa de Ventura. Els olotins s'avançaven al marcador davant un Congrés difícil de superar en defensa. Durant la resta de primera meitat gairebé no va passar res destacable a banda de la falta directa de Marc Prat que va aturar el porter barceloní a falta d'un minut i mig pel descans. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Saber patir, hi ha partits que toca això, portem setmanes amb una mica carregats de cames i tot, i sabíem que un partit així amb una pista de parquet grossa que ells se la coneixen molt bé, nosaltres amb aquests tipus de pistes patim una mica, doncs sabíem que podia passar i ho hem sabut patir, hem sabut treure 3 punts i molt importants, bueno, vull dir, contents pel resultat, no tant jo personalment com a entrenador, perquè m'agrada jugar més, tenir més la bola i ser més protagonista.
A la represa i amb el 0-1 com a avantatge olotina, l'inici de segona part encara va ser millor que el de la primera. Ferran Sacrés va aprofitar un rebuig dins l'àrea per anotar el segon, una dosis d'eufòria que va durar un minut després que el Congrés marqués l'1-2 gràcies a Martí Ferrer. A partir de llavors, patiment i més patiment pels olotins que es van encomanar a una nova actuació extraordinària de Guillem Raurell. Ho va aturar tot el porter biguetà i va ser un dels més destacats del partit. Gràcies a ell i a la lluita dels jugadors de pista, l'hoquei Olot va sumar una nova victòria a la segona volta.
Possiblement l'any passat, potser, si estàs en una dinàmica negativa, potser aquests partits no te'ls acabes emportant, i també perquè tens menys experiència, i potser aquest any, quan estàs en una dinàmica positiva pues, i amb més experiència de partits a sobre, són factors que poden fer que se't decanti el partit al teu favor.
L'hoquei Olot tanca la 17a jornada del grup nord de l'Hockey Lliga Plata a la 6a posició amb 24 punts, igualant la puntuació aconseguida la temporada passada. La salvació és virtual i dissabte vinent l'equip té una oportunitat d'or per celebrar el dia de l'hoquei patins a Olot amb la permanència a la categoria de plata.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.